Han arribat les pluges a la plana de Lleida des d'ahir, entre 40 i 60 litres per metre quadrat, ara en parlarem, i també la primera enfarinada interessant al territori lleidatà. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Tema dimecres, a la meitat de la setmana, 24 de novembre, hores d'ara, amb 7 graus a la ciutat de Lleida, amb pluja a la ciutat de Lleida, aquest matí, s'han recollit, fins ara, més o menys, uns 7 litres per metre quadrat. Ahir, més de 41, per tant, fan més de 48 en dia i mig, per entendre'ns, això a la ciutat de Lleida. Ara buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, Lleida, el Bernat Soler. Amb ell parlarem dels pressupostos del 2022 que la Generalitat està intentant aprovar, sobretot pel que fa a la vessant de Lleida, evidentment. Parlarem de les línies de molt alta tensió, parlarem de Rodalies, del tren de Rodalies també, tot de la demarcació de Lleida. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una, i a partir de la una arriben les noves tecnologies. Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui t'expliquem què és això del Black Friday. És aquest divendres ja el Black Friday, però què és això del Black Friday? D'on surt? Com va arribar a Espanya? Va arribar bé? No va arribar bé? En parlarem, a partir de la una a l'Infocope Lleida. I a partir de 2:15, amb veu de dona, la nostra tertúlia, en la que parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Són les 12:22 minuts. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.300 metres al Pirineu, on es podran acumular fins a mitja tarda més de 5 centímetres de neu a partir dels 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, sobretot a les comarques del sud, amb unes màximes d'11 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell, de 9 a Lleida capital i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de l'est de fluix a moderat. Si mirem ara demà dijous, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendiran en general a fer-se febles i disperses de cara a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.100 o 1.300 metres amb acumulacions durant el matí al Pirineu que podran superar els 5 centímetres a partir dels 1.300 metres. Per últim, les màximes seran d'11 graus a Balaguer, de 10 a Lleida capital, a la Seu d'Urgell a Tàrrega i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Com dèiem, entre 30 i 70 litres per metre quadrat ahir a la plana de Lleida, concretament a la comarca del Segrià, entre 40 i 60 litres. A Lleida ciutat, 41,2. Avui en portem 7. Hores d'ara estem a 7 graus i també el que dèiem, ha nevat ja al Prepirineu i Pirineu, per sobre de 1.300 metres, però que aquesta cota de neu està baixant als 1.000 metres. Avui a Lleida està plovent des de 9:15 del matí, i on menys ha plogut, curiosament, és el Pirineu, perquè ja sabem que tot aquest episodi de precipitacions ens arribava des de les comarques de Tarragona, Pla de Lleida, Prepirineu, i arribava amb prou feines a la part més del nord de la província de Lleida, almenys aquesta vegada. És la nostra informació meteorològica. Gràcies, Moisés. Per cert, abans de buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, deixa'm que et recordi una data. És una data d'aquelles que, quan veus que ha passat tant temps, doncs, vaja, no sé, és quan t'adones que passa el temps. Mama just killed a man. És la veu de Freddie Mercury, cantant principal del grup Queen, que ens va deixar, que va marxar d'aquest món fa 30 anys, tal dia com avui, fa 30 anys, un 24 de novembre de 1991. Ja saps que, a més, va aparèixer a la gala de... a la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, amb un vídeo que va deixar gravat abans, evidentment, i que va interpretar Montserrat Caballé. Doncs 30 anys fa. Per mi és com si fos ahir que l'escoltava, ja fa 30 anys. Va, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que passa per successos. Un conductor menor d'edat atropella un altre adolescent a la Bordeta, concretament a l'avinguda de les Garrigues, i a més un turisme s'encasta contra l'aparador d'una llibreria al carrer del Nord. Són coses que van passar ahir, no sé si per la pluja o per la falta d'atenció, però ull, perquè el conductor menor d'edat que va atropellar un altre adolescent tenia 16 anys, el que va ser atropellat en tenia 17. Front comú d'alcaldes de Ponent, Tarragona i el Penedès contra la MAT, que surt del Baix 5, a la línia de molt alta tensió. Més de 30 representants municipals i del govern es troben a Vinaixa per consensuar al·legacions contra la línia. Avui, d'aquí uns minuts, està amb nosaltres Bernat Soler i amb ell, entre d'altres temes, parlarem d'aquesta línia de molt alta tensió. També s'ha inaugurat ja el túnel de Tres Ponts a la C14, que entrarà en servei la setmana que ve després de 4 anys d'obres. Puigneró afirma que la infraestructura és un eix vertebrador i que contribueix a fer de Catalunya un país connectat. I Salut trasllada el punt de vacunació massiu i de cribatge escolar de Lleida, que és fins ara està al pavelló 11 de setembre, al barri de Cap Pont. De fet, l'11 de setembre deixarà de tenir usos sanitaris després que s'hi han administrat 151.000 dosis i s'hi han fet 33.000 PCRs aquest proper 30 de novembre. Ara marxen cap a l'avinguda de les Garrigues, al número 21, a Cap Pont. És un local en el que fa temps hi va haver una gran botiga de joguines, doncs allí estarà. Vaja, jo, pel tema de mobilitat, t'asseguro que no sé si és el millor lloc en el que podia anar. Desconeixo també si el nou edifici que es va fer a l'Arnau de Vilanova està totalment ocupat, però si no ho és així, doncs potser era el lloc per portar el tema de les vacunacions i no anar deambulant per diferents llocs de Lleida. En fi, ara s'ha de desmuntar tot el pavelló 11 de setembre i s'ha d'equipar aquest local que hi ha a l'avinguda de les Garrigues a Cap Pont, el número 21, per poder fer els cribatges, les proves PCR, test d'antígens i administrar les vacunes. Reitero que l'avinguda de les Garrigues a l'alçada de Cap Pont no sé si és el millor lloc pel que fa a mobilitat per col·locar aquest centre de vacunació. Amb tot això, Salut ha declarat avui dimecres 140 nous contagis de Covid-19 a la província de Lleida. N'hi ha 112 al Pla i 28 al Pirineu. Poca broma, perquè la xifra de defuncions es manté, 873 a tota la província, però tots els indicadors segueixen pujant. El risc de rebrot puja al Pla a 10 punts, fins als 365, i 12 al Pirineu, on es troba ja als 529 punts. Aquesta és l'actualitat del dia.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com t'avançàvem avui a l'inici del programa, està amb nosaltres el delegat territorial de la Generalitat de Catalunya, Lleida, el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I em permeteu que el Bernat ens tractem de tu, perquè, a més, sense voler, ja fa uns quants anys que ens coneixem, que parlem i que t'entrevisto,
I tant, sempre que se'ns demana, doncs ens expliquem tot arreu i, per tant, sempre que vulgueu, a disposar.
El Bernat Soler, regidor, va ser regidor d'Agramunt, de l'Ajuntament d'Agramunt, alcalde de l'Ajuntament d'Agramunt. Recordo parlar, Bernat, amb tu molts cops pel tema de la fira del Torró i la Xocolata, que per cert és una fira que ha agafat una volada impressionant. I a partir d'aquí, doncs, diputat, i ara delegat del govern de la Generalitat a Lleida.
Sí, la veritat és que la política et porta a diferents responsabilitats. Mai m'hauria imaginat haver d'assumir responsabilitats com a conseller d'Acció Exterior durant un any i mig en plena pandèmia. I bé, estem al servei del país, al servei de les persones i en aquests moments al servei de la vegueria, treballant per aquests projectes estratègics i per a reivindicar la vegueria com una part de país molt important que vol estar present en les grans decisions de país.
Bernat, escolta, per cert, és un tema que te'l pregunto, però anecdòticament, perquè no tenim dates, has passat un judici en el que, bueno, se't va condemnar a un any d'inhabilitació política. S'ha recorregut aquesta decisió?
Sí, permet-me explicar que la inhabilitació és per haver estat al costat de la ciutadania el dia 1 d'octubre, perquè a vegades les inhabilitacions en política estan vinculades a malversacions de fons. No és el cas, al contrari, és el fet d'haver estat al costat de la ciutadania. Hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia que hem recorregut i, per tant, quan es pronunciï el Suprem, veurem en quin sentit es pronuncia.
Molt bé. Anem a l'actualitat, perquè s'està debatent, s'està buscant maneres per aprovar uns pressupostos a la Generalitat de Catalunya, que evidentment, en els que evidentment surt el territori lleidatà. Bernat, com els qualificaries, els pressupostos per la vessant de Lleida?
Bé, en primer lloc són uns pressupostos per a la reactivació econòmica i social del país, uns pressupostos totalment expansius, els millors pressupostos i els pressupostos socials millors de la història de la democràcia de Catalunya. Per tant, és una oportunitat per a fer aquesta reactivació econòmica que tant necessita el país. Des del punt de vista social, 3 de cada 4 euros van destinats a reforçar els grans pilars de la societat del benestar, com són educació, salut i drets socials, i per tant, això abans cap a aquesta societat que volem amb igualtat d'oportunitats. Per altra banda, aquests pressupostos també inclouen partides importants per a la reactivació econòmica, per a un programa específic per a l'emprenedoria, i ahir mateix que assistíem al Congrés o a la jornada que va organitzar PIMEC, explicàvem aquest pla específic i aquest increment de recursos per a la formació professional. Més enllà d'això, a nivell del territori lleidatà, els valorem com a positius. Evidentment, tot allò que tenim el cistell de les peticions al govern, no està complert en tot el 100%, perquè evidentment els recursos són els que són, però si en la mitjana a nivell de Catalunya hi ha un increment d'inversió per la part d'inversió del 50%, en el cas de Lleida estem parlant del 63%, per tant estem per sobre de la mitjana. Tenim projectes importants que ja portem invertint-hi durant aquests darrers anys, com són Canal Segarra-Garrigues, és a dir, en definitiva la modernització del REC, sigui Canal Segarra-Garrigues, sigui Canal de Pinyana o sigui el propi Canal d'Urgell a través dels fons Next Generation. I, per altra banda, projectes importants com la construcció de noves escoles, nous centres educatius, el nou bloc quirúrgic a l'Arnau de Vilanova, la inversió també a l'Hospital Santa Maria i importants recursos destinats al manteniment de la xarxa viària del nostre país.
Hi ha algun... Jo sé que la cistella de... Això és com la loteria, la cistella de projectes que es volen fer i la cistella de diners que acaben venint per fer-los són molt desiguals. Normalment la cistella de projectes és molt més gran, és igual que a la loteria, el bombo dels números és molt més gran que el de premis. Però hi ha algun projecte, Bernat, en el que diguis, ai, aquest m'agradaria tirar-lo en van, però de moment no podrà ser?
Sempre hi ha projectes en cartera, hi ha trams de xarxa viària que voldríem que s'hi pogués invertir amb més celeritat. Ahir precisament parlàvem d'aquest eix transversal de les Garrigues que ha d'unir Castelldans i Torrebesses, però que al cap i a la fi unirà les comarques de la Segarra i de l'Urgell amb tot el que és l'eix de l'Ebre, una via que en aquests moments és de titularitat municipal, però que forma part d'aquest pla territorial de Ponent i que, per tant, en un moment o altre, la Generalitat ha de considerar-lo com un eix important. Aquest seria un dels elements que voldríem que es pogués accelerar el més aviat possible, però, evidentment, en la mesura de les possibilitats dels recursos que disposa la Generalitat.
Per ser optimista de cara als pressupostos, vull dir, creus que s'acabaran aprovant?
Jo vull ser optimista perquè, al final, el més important és que els que tenen la responsabilitat de representar la ciutadania a través del Parlament de Catalunya han de posar, sobretot, en valor aquest sentit de responsabilitat i aquest interès general. I en aquests moments, el país, en tots els seus estrats, sigui a nivell econòmic, sigui a nivell social, sigui a nivell cultural, doncs demana, clama que hi hagin aquests pressupostos. I, per tant, estic segur que al final, doncs, evidentment hi haurà algunes forces doncs, que no compartiran aquests pressupostos, però que es podran tirar endavant. A mi em sap greu que no hi hagi, en aquest cas, doncs, la candidatura de la CUP no se sumia a l'aprovació d'aquests pressupostos, perquè són uns pressupostos essencialment socials, que inclouen reivindicacions importants com havia fet, en aquest cas, la CUP doncs, des de fa temps, sigui la gratuïtat del P2, de les llars d'infants, o sigui aquest camí cap a reduir les ràtios en les aules dels nostres centres educatius, per posar alguns exemples. Però bé, tothom té la legitimitat doncs, per decidir el seu vot, encara queden uns dies, i tothom ha de fer aquest exercici d'autoanàlisi i al final doncs, prendre partit i assumir les responsabilitats, sigui a través del vot a favor o del vot en contra.
Sense deixar de parlar de pressupostos, però ens n'anem un pelet més endavant en el temps. Anem a parlar de ferrocarrils, perquè sí que ja està als pressupostos, no s'executarà immediatament l'any vinent, però em sembla que és l'any 2024, que la xarxa de Rodalies ja passarà a ser de titularitat de la Generalitat de Catalunya i en la qual, almenys al territori lleidatà, veurem una modernització i una posada al dia important.
Tant de bo pogués ser abans de l'any 2024. Com bé se sap, doncs, la voluntat del govern de la Generalitat és assumir, en aquest cas, la gestió de la xarxa de Rodalies, en el cas concret de la vegueria de Lleida, doncs, que Lleida capital s'acabi convertint en la capital real d'aquesta vegueria i que sigui el node, el nucli d'arribada i sortida d'aquesta xarxa de Rodalies, que en aquesta primera fase doncs, està inclosa la línia de Cervera, Tàrrega, Mollerussa i Lleida, amb aquesta duplicació del nombre de freqüències respecte a les actuals i, sobretot, la coordinació d'aquestes freqüències amb els trens d'alta velocitat, sigui l'AVE o sigui l'AVE, que surten de Lleida, és a dir, un ciutadà de Tàrrega o de Mollerussa o de Bellpuig, doncs, amb aquest nou model plantejat pel govern de la Generalitat, doncs, podrà plantejar-se perfectament anar a Barcelona, a treballar a Barcelona, doncs utilitzant aquesta xarxa de Rodalies fins a Lleida i a Lleida agafar un tren d'alta velocitat a un preu econòmic com pugui ser un Avant. A aquesta xarxa de Rodalies, doncs evidentment s'hi ha d'incloure altres línies que també donen sentit a aquesta xarxa. De fet, ja tenim la línia de Balaguer, de la Pobla de Segur-Balaguer, que en el seu moment doncs, ja va ser assumida i gestionada pel govern de la Generalitat, per Ferrocarrils, i per altra banda doncs, tenim la línia de Borges Blanques i Montblanc, i per altra banda la que ens arriba de Montsó i d'Almacelles, que han d'acabar completant aquesta corona d'arribades i sortides a la ciutat de Lleida.
És curiós perquè sempre que surt el tema d'ecologia, sostenibilitat, mots que ja no ens han de semblar estranys i que els hauríem de tenir sobre la taula cada dia, per entendre'ns, el desplaçament en ferrocarril és una cosa importantíssima per descongestionar carreteres, per evitar més contaminació, i els ferrocarrils, les rodalies, són una secció de ferrocarrils que han anat especialment malament fins ara.
Sí, efectivament, i això és el que venim reivindicant des del govern de la Generalitat des de fa molts anys. No s'han fet les inversions que tocaven a la xarxa. Ara, en aquests moments, pel que fa a la línia de tren, doncs ja es disposa d'una línia, del que és la infraestructura de la línia, doncs adequada per assumir aquesta xarxa de rodalies, però encara falten moltes altres inversions. Tenim passos a nivell, com per exemple el de Tàrrega, sí. que cal actuar-hi de forma immediata. No podem assumir una xarxa de rodalies sense que hi hagi aquestes inversions fetes. És com si tu adquireixes una casa i et falta la part essencial d'aquesta casa o no es garanteix la seguretat. I, per tant, aquí està aquest equilibri que s'ha de trobar entre rebre la xarxa de rodalies el més aviat possible, però rebre-la amb les millors condicions.
En condicions, evidentment. Parlant de sostenibilitat, ecologia, etcètera, etcètera, jo crec que això ja, com deia, ja són temes que, vaja, que n'hem de parlar, que en molts casos potser fem tard i tot. El tema de la transició energètica, és a dir, avui en dia pràcticament tot és elèctric i estem anant més cap al vehicle elèctric. A casa tot és elèctric. Fixeu-vos que se'n va la llum i és una catàstrofe, enteneu-me, eh? hem de buscar la manera de fer-la més sostenible, la creació de l'electricitat, etc, etc. La Generalitat està treballant amb aquest tema. De fet, hi ha força d'ajudes activades pel tema autoconsum, autogeneració, etc, etc. Però ara entra en joc tot el tema de transportar electricitat d'un lloc a l'altre, i hi ha un altre tema paral·lel a tot plegat i que se n'està parlant, i és el tema de les línies de molt, molt alta tensió, les MAT, com les coneixem. La Generalitat, a hores d'ara, no està gens d'acord a com es pretén desenvolupar aquestes línies que venen de l'Aragó cap a Catalunya, o van de Catalunya cap a l'Aragó, és igual, però que van per llocs on potser podríem fer-ho d'una altra manera i evitar-les, perquè a més tenen inconvenients aquestes línies.
Sí, si em permets, abans d'entrar amb el tema de la MAT i molt ràpidament, els governs hi són per transformar. I el que està clar és que el govern que tenim en aquests moments doncs farà una de les transformacions més importants a nivell de país dels darrers 25 anys, com és la transformació energètica. Convertir la generació d'energia en un model molt més sostenible, darrere el concepte d'electricitat, doncs hi ha la manera com es produeix correcte, aquesta electricitat. Sí, sí. I, per tant, que un govern aposti per a l'increment d'energies renovables per a produir aquesta energia elèctrica, doncs és una transformació molt important i clar, valenta.
El model de com es produeix i on es produeix.
Correcte.
Clar, perquè el com i on.
I aquí precisament lliga amb el que comentaves. Uh-huh. És a dir, amb aquest model de transformació ens hem d'anar acostumant que veurem parcs eòlics i parcs solars si realment ens creiem que hem de transformar. I en això penso que estem tots d'acord. Gairebé totes les formacions polítiques, tots els sectors socials estan d'acord amb que hem de veure aquests parcs eòlics i aquests parcs solars. Ara bé, quan se'ns planteja, en el cas d'aquesta MAT que comentaves, un transport d'energia sobredimensionat d'una energia produïda a quilòmetres lluny del lloc on s'ha d'acabar consumint, aquest no és el model que nosaltres defensem. El govern de la Generalitat defensa un model de producció energètica distribuïda, és a dir, que a mesura que es vagi produint, es vagi consumint. D'aquesta manera, tu no has de portar tota l'energia a quilòmetres de distància per a ser consumida a un altre lloc. En el cas de la MAT, una línia de molt alta tensió que ens entraria per la Granja d'Escarp, travessaria doncs part del Segrià, Maials, i passaria doncs Torrebesses i entraria per les Garrigues i finalitzaria al Penedès. Doncs és una xarxa de molt alta tensió amb unes torres que poden arribar a fer 80 metres, que fins i tot en alguns llocs estan a una proximitat dels nuclis urbans, doncs que és realment preocupant. I per altra banda, doncs dir i deixar molt clar que aquest tipus de projectes, doncs qui dona l'autorització és el Ministeri, i per tant aquí la Generalitat, i ahir ja ho va manifestar, i els ajuntaments implicats i consells comarcals, doncs presentaran les corresponents al·legacions, perquè entenem que aquest no és el model que nosaltres defensem com a govern de la Generalitat.
No, és que ara, escoltant-te, sobretot quan parlaves del tema de les torres, aquestes torres, és que aquesta imatge a mi em transporta al segle XX. I estem a l'any 21 del segle XXI. Jo crec que és una cosa que hauríem de tirar enrere. És a més, si les acaben col·locant, ja saps que d'aquí uns anys s'acabaran traient, perquè no, és que no és la manera, però vaja.
Si em permets, també tenim experiències de no fa tants anys, com és la línia de molt alta tensió que anava des de la Catalunya Sud a la Catalunya Nord, o des de l'estat català, de Catalunya a l'estat francès. Com va acabar aquella línia de molt alta tensió després de moltes reivindicacions? Doncs va acabar soterrada i amb electricitat contínua. Mm-hmm. Per tant, hi ha altres maneres, clar, de transportar l'electricitat sense afectar el territori.
Doncs hem parlat amb el delegat territorial de la Generalitat de Catalunya, Lleida, el Bernat Soler, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi visitat, que per cert és la primera visita oficial com a delegat. Hem parlat per telèfon i com dèiem abans, ens coneixem abans, però ens ha agafat la pandèmia al mig i fins ara no hem pogut fer aquesta primera visita oficial, que per cert el tema de on està el Bernat treballant i on estem nosaltres estem a propíssim, però sí, la pandèmia ha fet que no hagi pogut ser fins ara. Bernat, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, bona feina.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos postvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, volcanes con La Razón.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja, que ja anem camí de la una de la tarda, ja saps que a la meitat de la setmana això vol dir que està amb nosaltres el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, com estem?
Molt bé.
Quasi m'he sortit jo.
Sí, no, no, però això té copyright.
És una exclusiva, eh? Sí.
Només li surt al Joel, això, eh?
Sí, sí. Bueno, lo que passa que des que el Joel col·labora a la nostra emissora, els potenciòmetres van boixos.
Sí, bueno, tal. Boixos. Molt bé, entrevista cosmopolita, aquí hem de conèixer avui.
Avui hi ha una persona entranyable, una persona treballadora. Ella, bueno, va néixer per la zona aquella de l'Urgell, per Golmés, per aquella zona. Va ser una lluitadora i que es va conèixer per quan se va tancar una empresa important a les Terres de Lleida, a Cervera, l'EAR, te'n recordaràs.
Sí.
I després ella va ser la líder, la secretària general de la UGT, i actualment és la presidenta del voluntariat a Lleida. Rosa Palau, benvinguda.
Hola, bon dia, benvinguts a tots.
Abans de començar, jo desvetllaré una cosa. La pobra la tenim a casa confinada. Ha tingut el Covid, ella i el seu marit.
Sí, ara ja no, eh? Ara ja no. Ja tinc via lliure. Esteu... El meu marit encara no, però jo sí.
Esteu
sí,
lliures, sí. Ja esteu lliures quasi bé, eh?
Sí, jo sí.
Bueno, no us ha afectat molt, no?
No, la veritat és que ha sigut sort a la vacuna, evidentment, que estàvem els dos vacunats, ha sigut com una constipat lleu, però bueno, has de complir les normes sanitàries que diuen.
Anem a parlar de tu una mica. La família teva a què es dedicava quan vas néixer?
La meva família és una família típica pagesa, amb poca terra, d'un poble petit i també amb granja de tocinos i intentant tirar la vida endavant amb dos fills, un deficient i després la petita que vaig ser jo, tirar endavant el millor possible.
I de petita, ja que ets la petita, ets entremaliada o no?
Diu que era bona nena. La meva mare sempre em diu que no els he donat mai cap problema i que sempre he sigut molt bona nena. Bueno, escolta, ara ni que siga més gran també continuo siguent bona nena, eh?
Bueno, però tu cantaves? Volies ser una Lorena o no?
Jo no cantava. El que sí que sempre jo deia les coses que no trobava bé, que això ja ho deia a les monges. Quan hi anava, si algo no em semblava bé, que llavors ja ho deia.
O sigui, ja volia ser sindicalera en aquell moment.
Bueno, és el que algo es devia remoure per dins.
Molt bé, i anem a parlar de la teua joventut. Eres aquelles que anava molt a Big Ben o no?
Pues no, la veritat és que l'etapa del Big Ben ja em va agafar, com aquell que diu, a punt de casar-me. Llavors nosaltres, a la meva etapa, anàvem a Vil Musicland. I la veritat és que jo era més de cine i d'anar a fer una tapeta al sortir del cine que pas de la discoteca.
Ah, bueno, o sigui, tu t'anaves a l'Amistat.
Exacte. Anava a l'Amistat i llavors allí, doncs, bueno, fèiem una mica de beure, o anàvem al Can Mas, i bueno, era diferent d'això. Però el Big Bang va vindre quan jo... Mira, la segona boda que es va fer el Big Bang va ser la meva, vull dir, va recent inaugurat.
Molt bé. Ahir era un dia de pluja a Lleida. Ha plogut molt des de l'EAR, eh? I es compleixen anys, no?
Pues sí, mira, i a més, m'agrada que em diguis això perquè al febrer farà 20 anys que ens van anunciar el tancament de l'EAR i degut a que tots en 20 anys ha plogut molt, com tu dius, i ens han fet grans, alguns pues, van passar la joventut, hem pensat que era bo retrobar-nos després de 20 anys, perquè 20 anys més ja serà una mica difícil. I la veritat és que si no passa res de nou, que la sanitat ens ho permeti, el dia 5 de març farem una trobada als resquits de les persones que vulguin vindre, farem un dinar, una festa sorpresa, i serà molt emotiu i molt entranyable.
Més a més, no he dit de que eres una persona que et van depositar confiança en temps de l'alcalde Àngel Ros. Te va donar molta confiança i et va ficar al seu gabinet.
Bueno, l'Àngel Ros és un bon amic meu, a part de que considero que va ser molt bon alcalde per Lleida, i la veritat és que em va posar com a comissionada amb ell, ho vaig fer d'una manera altruista, tot gratuït, i era per intentar trobar llocs de treball a les empreses ordinàries de les persones amb diferents dificultats. I la veritat és que amb l'associació de Down, de la que jo ja col·laborava i col·laboro, van fer molt bona tasca i van entrar 10 persones a treballar en un any, i va ser molt positiu, i moltes d'elles encara continuen.
Sí, sí, és bonic, perquè jo sé que quan van pel carrer te saluden, te diuen, la Pilar San Juan sempre diu, és que quan veuen a la Rosa...
Mira, jo, saps què passa, Cosme? Que jo no sóc de Lleida, jo he vist algú més, però la meva ciutat, com no, és Lleida. M'hi he passat molts anys de la meva vida a Lleida amb moments molt complicats i amb moments molt, molt mediàtics i reivindicatius. Em sento superestimada per Lleida, però molt, de veritat, i això és d'agrair.
Sí, però has sigut una persona d'aquelles ferma, no? És a dir, que el que buscaves ho aconseguies, perquè eres aquell de dir, bueno, se lo doy ya por lo pesada que es, venga, que ho faiguin ya. No? Suposo que l'has aconseguit, no?
Bueno, a veure, jo crec que una persona, si creu en una cosa, ha de lluitar per aconseguir-ho. L'altra cosa és que li costi més o menys o aconseguir. Si no, un dia un conseller en un congrés meu va dir, a la Rosa Palau sempre l'entens, l'altra cosa és que t'hi entenguis. I bueno, jo crec que...
Està molt bé, això.
Me tocava fer aquesta funció i avui la continuo fent amb les meves mesures, eh? Ah, si és algo que crec, ho lluito, sí.
I ara seguiries lluitant tant pel món sindical?
I tant.
Sí? Mira, creus en el món sindical?
A veure, el món sindical lo fan les persones. La teva base de sindicalisme l'has de sentir. Després te posa les sigles que més o menys en aquell moment tens més a prop o són més tentadores, no? Però jo hi crec en el sindicalisme, però crec en el sindicalisme de la bona gent, de les bones persones, i que creguin en el que fan, no en el sindicalisme oportunista. Aquest no hi crec ni hi he cregut mai. Però en el sindicalisme puro i duro, com ara hem vist aquests dies a Càdiz, que a l'empresa del metall, que està lluitant, no m'agraden les alteracions de que pugui haver persones ferides, però en el sindicalisme de la lluita hi crec moltíssim, sí, sí.
Bueno, i anem a parlar de tu una mica. Eres aquella que et costava molt estudiar o no?
No m'agradava estudiar. Mira, els meus pares sempre em deien, com que al teu germà no li podem donar els estudis, sobretot estudia tu. I a mi no m'agradava estudiar. Jo tenia d'altres coses a la ment. Avui me n'arrepenteixo, eh? També t'ho dic.
Escoltes molta música?
Sí, molta. Jo sóc fanàtica de la música.
És que escoltes més a Fran Purcell, Pau Muriat o Lorena?
Bueno, a veure, jo sóc molt de Lorena. La Lorena m'encanta, canti el que canti, la Lorena és indiscutible. Sempre trio a música espanyola, també t'ho dic, i la Lorena és, per a mi, dels millors.
Si tinguessis que vestir-te amb un traje típic regional, en quin vestit ho faries?
El d'Andalusia, ho tinc claríssim.
Ho has fet, ja.
Ho he fet, tenia una faldilla i la tinc encara, però mira, me tira molt a Andalusia, sempre que vaig a Andalusia, a Sevilla, o ara no fa massa, vam anar a Màlaga, sempre me'n vaig als aparadors dels trajes de lunares que diuen, mira, i tinc una cosa que no sé, com si tingués les meves arrels antigues allà, no sé.
Bueno, ja que no t'hi compromès, et comprometré. Ja estaves allí a l'Urgell i t'has parlat del Musiclan, has parlat de tal. Havia una discoteca que es va muntar a prop de Tàrrega, gran, que era de la família Palau...
La discoteca de Tàrrega, el Candis?
Bueno, no, aquesta sé. Podia ser una, Candis, Tercemont.
Sí, sí.
No te recordes un dada del Picot?
El Picot, ah, però va ser Bellpuig, no el Picot?
Sí, entre Bellpuig.
Sí, recordo.
I la discoteca més gran, tu te'n recordes quina era o no? I mira que ja serà fàcil, això.
La més gran, que no era el Bing Bang, per a mi.
Molt bé.
El Bing Bang.
I la primera...
del meu poble.
I la primera discoteca en quin poble estava? La que es va crear? La primera a les Terres de Lleida?
La primera? Golmés?
No.
No, la que va estar...
La 001.
No,
la 001.
Ah, vale.
Quips
no, és que no de... era molt de discoteca.
Quips
no
de Gramunt.
De Gramunt, sí.
Quips de Gramunt.
Sí, els Quips.
Molt bé, Rosa Palau, arribem al final de la nostra entrevista, però jo també voldria que ara me poguessis comprometre a mi davant de l'audiència, em coneixes suficientment bé, estàs al voluntariat, que una cosa que des d'aquí vull enviar la salutació cordial a Josep Martí Comallonga i també a bueno, Josefina Barreu, viuda Cabero, que va ser les que van impulsar això a Lleida i que és una molt bona tasca, no? Ara em pots comprometre, va.
Bueno, pues te faré una pregunta bastant compromesa, Cosme.
A lo que faci falta.
Bueno, mira, Lleida, com t'he dit abans, és una ciutat que estimo, on la que no hi vic, però m'hi sento com la meva, perquè m'hi passejo molt i he treballat molt, i he pogut, d'alguna manera, pues, contrastar els canvis de Lleida. La meva pregunta és, com valores tu el nivell polític dels que avui governen la ciutat de Lleida? Quina talla política els donaries?
Mira com riu el Ricard, eh? Mira com riu el Ricard, eh?
Llàstima que no el veig.
Sí, sí, està rient perquè diu, ja està, ja li han fet la pregunta i el Cosme a disfrutar. Pues molt malament. No havia vist mai un consistori amb el que està passant, no? Dos regidors que se'n van de l'Ajuntament, quatre anu escritos, Lleida la tenim deixada, i penso que s'ha de ficar més il·lusió. Jo no diré que és culpa només de l'alcalde, ni molt menys, eh? I jo crec que hi ha altres persones que també podrien ficar per lo seu. Jo vull recordar, jo ho dic públicament, jo no m'amago mai, quan havia el Siurana podies ser socialista, podies estar d'acord o no, però reunia tota la gent en un cèntric restaurant de Prat de la Riba, sentava els d'esquerres, els de dretes, els de centre, tot per Lleida, va, no m'emprenyeu, voteu-me això. I que penso que van aconseguir una bona ciutat. Bé, que va estar molts anys, però s'ha de reconèixer que va ser un bon alcalde per Lleida, i les coses com siguin. I ara, doncs, ens falta potser lideratge i també potser creure-us que veritablement Lleida ens mereixem alguna cosa més, no? Que no hem de dependre de Barcelona, que hem de dependre de nosaltres mateixos.
No sé si correctament.
Sí, no sé si és el que tu pensaves i esperaves que jo digués.
No sé el que em diries. Realment el 99% és el que penso jo, per tant, anem al mateix camí.
No ho sé. Pues això és el que he respost. Ricard, estàs d'acord tu o no estàs d'acord? Ja que rius.
No, bé, jo m'enric perquè te l'ha
ficat a huevo, no?
Te una pregunta interessant, eh?
No, home, i tu estàs d'acord amb quin percentatge? No ho diràs ara, clar.
Quin tant percent? De què?
De lo que acabo de dir.
Home, estic molt d'acord amb moltes coses del que has dit, també, sí.
Bueno, doncs ja està, doncs hem arribat al final.
Però és que jo em sembla que no trobaríem massa gent que no estigués d'acord amb bona part del que has dit o heu dit.
Eh? No, jo és que no ataco a una persona, és que ataco a els 27 regidors, o sigui, tots plegats haurien de reunir d'una vegada i dir, escolta, anem a sentar-nos. Jo sé que havia un lobby a Madrid, hi havia un lobby, havia el José Ignacio Llorens, estava el Durán, estava la Conchita Torruella, de dretes, d'esquerres, la Mercè Rivadulla, i tots se ficaven d'acord, tot per Lleida. I això és el que ens falta, creure'ns que veritablement Lleida som nosaltres, no han de dependre tant de Barcelona. Que això ja va passar en el seu moment, amb el senyor Roca i amb el Pujol i tal, però quan se van enfadar la gent va dir, fins aquí hem arribat. I jo penso que això és el que hauria de passar, no? Perquè Lleida es mereixem quelcom més, no?
Però bueno. Sí, jo la pregunta és, i has vist que t'he dit, dels que governen, no d'una persona en singular, perquè és un equip de persones, evidentment.
Sí, sí, els que governen, bueno, és que els que governen ara no són 12, a lo qual han de pactar amb els altres, que ja està bé que tinguin que pactar amb la gent. Però penso que tots plegats haurien de dir, vinga, anem a parlar en sèrio i no anem a dir tantes tonteries del nostre partit o no del partit. El dia que pugui haver una llista en la qual pugui anar una persona per nom propi, a lo millor molts se plantejaran que no portin unes ingles de puguis presentar en el món polític, que hi ha persones molt vàlides, eh?
Aquí quan voldran, m'hi trobaran per votar-los, perquè vaia amb aquest canvi també. Sí.
Pues molt bé, Ricard, hauríem d'acabar amb la cançó de la Lorena, perquè lo seu és malaltís, el que té la Rosa Palau per la Lorena, i per un personatge que tindrem. Mira, ja t'anticipo, Ricard, a tu i amb ella, que vaig darrere d'un personatge que amb ella li encanta. Una persona que ha estat al Barça, que va estar al gabinet d'alcaldia. Si dóna més pistes ja... Com es diu? A veure, Ricard.
Hosti, pues ara no hi caic.
La seva família feia olis. El seu tio va ser de l'Aeroclub de Lleida, de la Losa Becuda, que mai se va trobar.
Però l'has de dir o no? O el deixem en plan...
No, Gerard Guiu, vinga.
O sigui, ja el dius.
Ja ho dic. Ja
però, Gerard... però el tens confirmat o no? Perquè aquestes coses...
Bueno, a vegades aquests personatges costen més, però els que són amics, com tu dius, i m'ho coneixo molt bé, no és difícil d'aconseguir. Perquè la Rosa Palau no és d'aquelles que li agrada. Últimament no parlava amb ningú, o sigui, estava calladeta.
Jo, molt bon amic, me l'estimo molt, i és un de la meva família, sí. sí.
Rosa Palau, per tu, pel teu marit, per la teva família, gràcies per estar amb nosaltres, a seguir treballant pel voluntariat. La Teria no vas poder signar el conveni, però bueno, ho va fer en representació teva la teva secretària, que és molt simpàtica.
Sí, és un sol. És el sol de la federació, sempre ho dic.
Pues a veure si surt cada dia el sol.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Rosa. Doncs apa.
Bueno, sempre riu, ella sempre riu.
Que sí, oi, escolta, i això no val un sol, això avui en dia?
Ah, un sol, escolta, i si hi ha llamps i trons, doncs també ho passarem, i si hi ha boira, la disfrutarem.
No, prefereixo mil vegades una persona alegre que el contrari.
Feia molt temps, que no parlava per la ràdio la Rosa. I...
Bueno, doncs pues mira, aquí, a Cope.
Vale, pues ala.
Apa, Cosme, cuida't força.
I tu igual, apa, adéu.
I ara sí que ja està, anem directes a la una de la tarda, darrera hora informativa, i després hi tornem al migdia de Cope Lleida, parlarem de l'Info Cope Lleida, de noves tecnologies i del Black Friday. I a dos quarts, amb veu de dona, la tertúlia de dones.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope, en este miércoles en el que la calle suena así. Los agricultores han dicho basta en una manifestación convocada en Madrid. Aseguran que no pueden más por los elevados costes de producción que están poniendo en peligro la supervivencia del sector y del propio medio rural tal y como lo conocemos en la actualidad. Exigen al gobierno medidas para paliar la crisis actual de precios. Han subido los piensos para el ganado, también los fertilizantes, el gasóleo, las semillas, el agua, los plásticos que utilizan en los cultivos de invernadero. Es la primera de las protestas que van a continuar por otros puntos de España, también en las próximas semanas, coincidiendo además algunas de ellas con las anunciadas por los transportistas con quienes comparten algunas reivindicaciones. Y mientras en Cádiz continúa la huelga del sector del metal por noveno día consecutivo. Los antidisturbios disparan pelotas de goma para disuadir a los manifestantes que han levantado barricadas en algunas calles de la capital y también en zonas industriales. En las últimas horas, por cierto, no se ha visto la famosa tanqueta que se ha convertido en el último elemento de fricción en el gobierno de coalición. Y hoy también empiezan las movilizaciones anunciadas por las fuerzas de seguridad en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se están manifestando ya frente a las delegaciones de gobierno de toda España. Es el preámbulo de la gran convocatoria, de la gran manifestación convocada en Madrid para este sábado. No ven claro algunos puntos que recoge la nueva norma, como que se pueda grabar a policías y guardias civiles y difundir su imagen en las redes sociales, aunque eso pueda poner en peligro la seguridad de los agentes y de sus familias. Tampoco comparten que el tiempo máximo de detención de quienes se nieguen a ser identificados sea de 2 horas en lugar de las 6 actuales, o que las personas que sean detenidas para su identificación tengan luego que ser devueltas al lugar donde comenzó la intervención. Esto supone, por ejemplo, que si una patrulla ve a un hombre sospechoso merodeando por un parque infantil, pues se le pide la documentación, este hombre no la lleva encima, se le traslada entonces a la comisaría para poder identificarlo y allí se comprueba que tiene antecedentes por agresión sexual a menores. Bueno, pues con la actual reforma, si no tiene ninguna causa pendiente, a este hombre se le tiene que devolver a ese parque infantil. Se le tiene que dejar de nuevo en ese lugar. Y otro aspecto polémico. Se van a permitir las manifestaciones que se consideren espontáneas. Ya no tendrán que ser comunicadas previamente. Son medidas que los agentes denuncian que les dejan sin respaldo legal y sin instrumentos para poder actuar en caso de desórdenes públicos. Se sienten, en definitiva, desprotegidos con esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aseguran que al final en lo que se traduce es precisamente en menos seguridad para ellos y también para nosotros, para los ciudadanos. Es miércoles 24 de noviembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
El pasaporte COVID, Pilar, será obligatorio a partir de mañana jueves en Aragón para los mayores de 12 años que quieran acceder a establecimientos de ocio nocturno, celebraciones en hostelería y restauración y eventos multitudinarios. El gobierno aragonés ha tomado esta decisión después de que su Tribunal Superior de Justicia le animase a adoptar las medidas que estimase oportunas. Siguen llegando inmigrantes a Canarias. Hoy han rescatado a 374 personas subsaharianas, magrebíes e incluso asiáticos en 7 pateras localizadas en aguas próximas a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Se unen a los más de 1.000 rescatados por salvamento marítimo desde el pasado sábado. Y se ha desarticulado una organización que se dedicaba a robar naves industriales y camiones por todo el territorio nacional. Llegaron a apropiarse de artículos por valor superior a los 3 millones de euros, entre los que había de todo: turrones, bicicletas, bebidas alcohólicas e incluso 300 billetes de la lotería de Navidad. La policía ha detenido en Murcia a sus 18 integrantes. Y las vidas de todas las personas son las de personas comunes y habitualmente olvidadas, que no aparecen en los medios de comunicación, pero que enseñan a los niños con gestos pequeños y cotidianos cómo afrontar las crisis, readaptando rutinas y levantando miradas. Lo ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles al referirse a San José, hombre discreto y escondido y guía en momentos también de dificultad. Y debido a la fuerte incidencia del coronavirus en Austria, la Conferencia Episcopal Austriaca ha decidido cancelar la visita ad limina del Papa como signo de solidaridad con el país. La suspensión de la visita, prevista para el próximo lunes, ha sido comunicada al Vaticano por el nuncio en Austria, que es el arzobispo español Pedro López Quintana.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid a cerrar la clasificación en Tiraspol.
Una victoria del equipo de Ancelotti le clasifica para octavos de final. El rival es el Sheriff, que ya ganó en el Bernabéu, y el escenario, el país de Transnistria, lugar inédito para el equipo blanco. El Madrid hace ya cuentas para terminar incluso primero de grupo, Miguel Ángel Díaz.
Si el Real Madrid se venga de la derrota en el Bernabéu y consigue la victoria, le bastaría un punto ante el Inter en la última jornada para clasificarse como primero de grupo. Ayer Ancelotti anunció que Militao volverá a la defensa y también Rodrigo a la delantera. En el Sheriff va a jugar Traoré, delantero maliense que ha marcado 11 goles, que se perdió la ida. Pita Marciniak, árbitro polaco Casemiro. Está apercibido en torno a 6.000 espectadores estarán en las gradas del Sheriff.
La otra noticia que afecta al Real Madrid es que el Tribunal de Versalles ha declarado a Benzema culpable de complicidad en el intento de chantaje a su excompañero Balbuena. La condena es de un año en prisión condicional y una multa de 75.000 euros. El otro partido del día es el Atlético de Madrid-Milán. Este partido y el Sheriff-Real Madrid lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara estàs en companyia de Cope Lleida. Soc el Ricard Álvarez, al bell mig de la setmana, dimecres 24 de novembre del 2021, hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida, i seguim fregant aquests 7 litres per metre quadrat. Està ennuvolat a la ciutat de Lleida, amb pluja molt fina, d'aquella que sí, que t'has d'acabar posant un paraigua, però que no fa que corri l'aigua pels carrers. Porta doncs 24 hores, plovent. A la ciutat de Lleida estem fregant els 50 litres per metre quadrat, i a d'altres punts de la plana de Lleida s'han arribat a concentrar fins a 60 litres per metre quadrat. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels ennuvolats o coberts i precipitacions, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.300 metres al Pirineu, on es podran acumular fins a mitja tarda més de 5 centímetres de neu a partir dels 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, sobretot a les comarques del sud, amb unes màximes d'11 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell, de 9 a Lleida capital i de 8 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà de l'est de fluja moderat. Si mirem ara demà dijous, esperem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendiran en general a fer-se febles i disperses de cara a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.100 o 1.300 metres, amb acumulacions durant el matí al Pirineu, que podran superar els 5 centímetres a partir dels 1.300 metres. Per últim, les màximes seran d'11 graus a Balaguer, de 10 a Lleida capital, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, i de 6 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Va, que parlem de la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I aquesta darrera hora passa pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, que recomana administrar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a la població general, però donant prioritat als majors de 40 anys. En el seu darrer informe, per avaluar la situació epidemiològica, apunten que encara hi ha massa gent en risc i que per això cal reforçar la immunitat amb aquesta tercera dosi, que diu s'ha d'administrar com a molt d'hora 6 mesos després de la segona. A banda de l'augment i el reforç de la vacunació per incrementar la immunitat, l'organisme aposta per mantenir restriccions per frenar la transmissió del virus. És aquesta paraula que no volem ni sentir, el tema de les restriccions, que per cert, tot sembla indicar que poden arribar amb una limitació, dic que poden arribar, que no està aprovat, amb una limitació de l'horari de tancament de la restauració, que passaria a ser de les 23 hores, repeteixo que això no està aprovat, i de la 1 de la matinada a l'oci nocturn, insisteixo que això no està aprovat. També en la presentació del passaport Covid, no només hi ha a l'oci nocturn, sinó també la restauració, gimnasos i d'altres llocs. Diuen que hem d'enfocar-nos urgentment en tancar la bretxa d'immunitat, oferir dosis de reforç a tots els adults i reintroduir mesures no farmacèutiques que defensa les restriccions, perquè hi ha evidències que disminueix l'efectivitat de les vacunes. En fi, que les vacunes funcionen és una cosa que sabem perfectament per les dades que tenim. Ara bé, també et diré que no són les vacunes que esperàvem, aquelles que, escolta, t'immunitzen i s'ha acabat aquí la història, almenys pels propers 5 o 10 anys. No ha estat així. La majoria són de 2 dosis. Als 6 mesos ja baixa tant la efectivitat que s'està demanant aquesta tercera dosi, que no sabem quina durada tindrà també el cos. Tot és molt nou, anem descobrint com funciona tot plegat, però repeteixo, el Nadal està aquí, a un mes. És que el Nadal està aquí a un mes, avui és 24 de novembre, d'aquí a un mes és nit de Nadal. Si volem anar a les reunions familiars amb certes garanties, de veritat que com a mínim passa pel tema de la vacunació, com a mínim. A partir d'aquí, evidentment, no tenir símptomes, ventilar el màxim possible, mantenir les mascaretes, menys a l'hora de menjar, i si abans ens hi posàvem 30 en una casa, doncs si podem passar amb 15, millor. Podem dividir en 2 dies, 2 de 15, eh? Però és que Nadal està aquí a prop. Si es pretenen fer mesures que facin que per Nadal canviï la història, s'han de fer ja, perquè després tarden 2 o 3 setmanes a fer efecte. I entremig tenim el pont de la Puríssima, que ja sabeu que després d'un pont les xifres sempre acaben pujant. Però és que ara, a l'actualitat, avui, 24 de novembre, Salut ens notifica 140 nous positius de Covid-19 a la província de Lleida. És imparable. Cada dia donem més positius, cada dia. Això en una societat amb més del 70% vacunat. El risc de rebrot puja 10 punts al Pla de Lleida, 365, 21 al Pirineu, està al 529. La RT, al Pla de Lleida, està a l'1,32, 2,12 a l'Alt Pirineu i Aran. I el tant percent de positivitat de les proves PCR, que la OMS diu que a partir del 5% ull, doncs està al 6,22% al Pla de Lleida i 8,76% a l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta és la radiografia de la realitat d'avui. Això ja sabeu que canvia d'un dia per l'altre, però avui és aquesta, i ahir no era massa diferent a la d'avui, ni abans d'ahir. La tendència és a l'alça, i aquesta és la gran problemàtica. Va, que fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies. L'Info Cope Lleida, avui la història del Black Friday.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Una masía rústica amb cuina catalana i productes casolans. A Palau Solità i Plegamans, Masia Can Sidro. De dilluns a divendres, menú a la carta molt econòmic. Cargols, brasa, carns a la llosa. Per desconnectar en plena natura una estona entre tanta feina. I si vols fer amb nosaltres el dinar o sopar d'empresa, Masia Can Sidro. Consulta la carta i tots els serveis a cansidro.com. Masia Can Sidro. A Palau Solità i Plegamans. Telèfon 93 864 3040. I si vens de part de Cope, ampolla de cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies que cada cop ens les hem de fer més nostres. És veritat que va molt ràpid i que de vegades ens escapen detalls. Doncs per això tenim l'Info Cope Lleida, el nostre espai, cada setmana, a la meitat de la setmana, els dimecres, camí cap a 2:15, doncs per estar al dia de les noves tecnologies que al final ens envolten i les hem d'entendre sí o sí. Ens hem de fer amics de les noves tecnologies, amigues i amics de les noves tecnologies. Ens trobes també a l'infocopelleida.com, a les xarxes socials. Ens pots seguir i escoltar-nos, doncs, o en directe ara, o a través del podcast. En fi, que estem sempre ben acompanyats, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Doncs apa, Jaume, busquem aquest menú del dia.
Bueno, el menú està claríssim aquesta setmana perquè és setmana Black Friday, o sigui que ja esteu tots preparats per les compres d'aquest divendres. Doncs primer de tot explicarem en conceptes bàsics l'origen del Black Friday. Molts ja ho sabeu, però per això tenim aquesta secció de conceptes bàsics, no?, per explicar, doncs, aquestes parauletes, Black Friday. Quin significat té i què és? Doncs ja fa 10 anys que va arribar al nostre país per quedar-se, i evidentment ja és un habitual, ara ja és habitual, ja pràcticament com la castanyada, no? És una tradició fer el Black Friday. Però realment val la pena aprofitar-lo? Aquestes són les preguntes que en fem. Què tenim de tindre en compte aquest Black Friday a l'hora de comprar? Pues, bueno, són aquests consells que no ens cansarem mai de dir i també els explicarem avui. I per un altre costat tenim les notícies de ciberdelinqüència. Per desgràcia també són a l'abast de cada dia i les tenim de comentar, perquè detinguda una parella a Tarragona que segrestava ordinadors de grans superfícies. Ho explicarem per què ho feia. El malware Joker reapareix en 15 apps que les tens de borrar immediatament se les tens al teu smartphone. I ara que tenim els HomePod de colorets, no podrem fer anar a l'Spotify. Què farem anar? Ho explicarem també. O sigui que ja veieu que temes preparats per aquesta tertúlia fric en tenim, però com sempre, per començar i per no perdre les bones costums, anem en aquest moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem?
Bueno, pues hoy nos vamos hasta 1993. 1993, donde esto podría ser un concurso, y es ¿qué pasó? ¿Qué apareció y qué se presentó por primera vez en 1993? ¿Una palabra que empezamos a escuchar en el año 2005? Pues sí, precisamente hablamos del smartphone. El primer smartphone que aparecía en el mercado fue el 24 de noviembre de 1993, de la mano de IBM, con un equipo llamado Bell Sooth, un personal communicator, es decir, la primera vez que cuando empezaban estas agendas electrónicas, sí. Ojo lo que digo, a aparecer en el mercado, bueno, pues la integraron dentro de un teléfono móvil. Por supuesto que sin conexión a internet, ya que no contábamos en 1993 con una conexión a internet vía móvil como la que tenemos hoy día. Así que sin conexión a internet, pero con un pequeño ordenador, con una Palm, que se llamaba en aquella época, ¿eh? ¿Os acordáis?
Sí. A mí me dio un smartphone y yo diría una Palm, en aquella época.
Palm, sí, señor. Palm.
Bueno, pero era una Palm unida a un teléfono, con lo cual en este año es cuando podríamos decir que nació el primer smartphone, es decir, el primer teléfono con inteligencia y que hacía algo más que llamar. Tan solo en estos 28 años que han pasado, hoy día ya no es un smartphone, es un teléfono móvil.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1993, l'any post-Olimpiades, eh? Sí. O sigui que amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara, per anar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Doncs som-hi amb aquests conceptes bàsics. Avui la paraula Black Friday, que a la fi és un divendres negre. Però si diem divendres negre, ningú li sona. Però si diem Black Friday, segur que aquest anglosexisme, doncs que ja el tenim incorporat al nostre llenguatge, doncs a tothom li sona. Però d'on ve el Black Friday?
Bueno, pues ve de una catástrofe de ventas. Efectivamente, ve de un Red Friday, el viernes de los números rojos. Este viernes es el viernes después de una fecha muy importante para todos los americanos, que es de donde salió esto, que, cómo no, es el Día de Acción de Gracias. Este próximo jueves, es decir, el cuarto jueves del mes de noviembre, siempre es el Día de Acción de Gracias. Es ese día en el que los americanos ya nos han enseñado en películas, dibujos animados y demás, que cogen un pavo, trinchan el pavo y toda la familia se reúne. Fijaros que no nos representan de esa manera, nunca ni hemos visto ni el día de Navidad ni el día de fin de año, sino que para ellos la fiesta más grande de toda esta época es comerse el pavo el Día de Acción de Gracias, toda la familia junta en casa. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que precisamente ya que estaba toda la familia allí en Wisconsin, todos unidos, los 28 de la familia, pues pasaban ya un fin de semana, un puente en familia. ¿Qué ocurre? Pues que precisamente todas las cadenas dejaban de vender. Y esto además se trasladaba hasta casi mediados de diciembre, donde empezaban a comprarse los regalos para la llegada de Santa Claus, de Papá Noel. Bueno, pues, ¿cómo convertir este Red Friday, es decir, un viernes en números rojos en el comercio, en un viernes de números negros? Bueno, pues, a priori, Black Friday nace de que estas grandes cadenas compraban partidas de equipos, sobre todo electrónicos, televisiones, radios, autorradios en aquel entonces, reproductores de vinilo, y compraban grandes cantidades para poderlas a un precio especial. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que precio especial y otra cosa más, stock limitado y todo de venta en puntos de venta. Ves a la tienda y allí hay 50 teles o 40 teles de este modelo a este precio, y el primero que llega la coge y se va. Y son esos grandes tumultos que veíamos de Black Friday en Estados Unidos, donde la gente entraba corriendo a las tiendas, donde se hacen colas en la puerta de la tienda porque se sabe que en esa tienda va a estar un producto a ese precio y con esas unidades limitadas. Si nos lo traemos a España, ¿no? ¿Cuándo empezó y cómo empezó todo esto aquí? Pues mirar, aquí empezó en el año 2012, justo cuando, 5 años después del divorcio entre MediaMark y Media Saturn, que todos los conocimos en España como Redbun, una página web que comprábamos electrónica. Bueno, pues estos dos socios, uno se quedó la parte digital y otro se quedó la parte física durante 5 años, hasta que MediaMark se quedó con todo. Y MediaMark, precisamente para lanzar su página web y su venta por internet en 2012, ¿qué hizo? El primer Black Friday de Europa, el primer Black Friday en España, donde solo ese viernes se podían comprar cosas en su tienda y en su página web. Al año siguiente, en 2013, ya teníamos todas las grandes superficies con Black Friday, llevándoselo desde el jueves hasta el lunes, celebrando el Blue Monday, que lo contaremos otro día. Pero ya teníamos 4 días de ofertas aquí en España. Ya no éramos la típica tradición americana de un día y a comprar. ¿Esto en qué se ha convertido? Bueno, pues que hoy día, 2021, 8 años más tarde de esta fecha, lo que tenemos aquí es que tenemos Black Friday durante todo el mes, que tenemos Black Friday en restaurantes, en tiendas, en páginas web y en todos los sectores. Por lo cual, bueno, pues aunque algunos no celebren el Black Friday, celebran otras cositas parecidas, aunque no les pegue, pero eso sí, para mantener casi un mes de descuentos.
Doncs ja ho sabeu, si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. Explicarem més cosetes del Black Friday ara mateix, però ho farem a...
La Tertúlia Freak.
I doncs, setmana marcada per al començament de la precampanya de Nadal amb aquest Black Friday, però realment és tant com ens fan creure, David, és tant, perquè, clar, ara parlem tota la setmana, com tu has dit, de Black Friday, però és truco o trato, que en diem, no? Vull dir, això, al final, és una miqueta... Què hi ha? Perquè tenim números de tot això.
A veure, això és... Sí, però com tot, a Río Revuelto també pots trobar cosetes interessants, eh? Pero no, sí, no, es claro, oro, pero bueno, no es oro todo lo que reluce.
Correcto. Esto es, hay gente que va a la compra con lista y gente que va a la compra sin lista. ¿Correcto?
Sí.
Cuando siempre nos dicen, oiga, las asociaciones de consumo nos dicen, oiga...
Y hay gente que, y hay gente que te memoria y hay gente que no.
No, pero eso de la lista va muy bien, ¿eh? Va muy bien.
A ver, somos personitas humanas y tenemos una parte del cerebro compulsiva.
Sí, señor.
Eso es lo que el marketing se dedica y el Black Friday se dedica a alimentar. Sí, la compra compulsiva. Todas las grandes superficies están estudiadas. Todas las páginas web están estudiadas para que, aparte de ir a por lo que tienes que comprar, mientras que vas hacia la caja, cojas un montón de cosas. ¿Por qué hay chicles en las cajas de los supermercados y se venden? Porque si los chicles están en la otra punta, no te hacen falta. Pero si estás esperando en la caja, te hacen falta, porque te entra hasta sed cuando tienes que esperar mucho. Mirad, truco o trato, lo decías súper bien. Todos los consejos, y Ricard lo está diciendo todas las semanas, ojo, el Black Friday se ha convertido en algo tan extenso que debemos ir con lista de la compra. ¿Qué es lo que quieres? Y debes seguir el precio de eso que quieres, para ver si realmente tiene un descuento. Fijaros, bueno, sacamos datos del año pasado de qué es lo que pasó con los precios y el valor del precio de las cosas, porque tenemos el sentimiento de que todo estaba a muy buen precio, pero realmente no es así. No.
Mira, tenim un estudi, han vist un estudi que al 2019, vale, l'empresa Minderest, vale, sobre una mostra molt àmplia de comerços online durant el Black Friday, o sigui que el 83,37% dels preus no van variar. 83,37% no van variar. El 9,36% van baixar de mitja. ¿Vale?
Y el... bajaron un 12% más o menos, ¿eh?
Allò del 80% en re, ¿eh? Un 9%.
No, van baixar, exacte, només un 12,38% de mitja, no? I el 7,27% doncs van pujar un 11,75%.
Es decir, van pujar, precios que subieron, los precios se mantuvieron, y una muestra muy pequeñita, de cada 109 artículos, bajaban entre un 10 y un 12%. Cuando fijaros que en el mismo mes de noviembre tenemos muchas grandes superficies anunciándonos el día sin IVA, que ya es un 21% de descuento. Es decir, es más barato el día sin IVA que el día del Black Friday, ¿vale? Pero es más, estos son medias. Es decir, para que haya una media, un 11,75% de productos que subieron de precio durante el Black Friday, tiene que haber centros o tiendas donde el precio subió hasta un 30% de muchos equipos, ¿vale? Es decir, ojito, porque Black Friday se ha convertido en algo muy bueno, donde puedes conseguir muy buenas ofertas, pero... ojo, con lista de la compra, y sigue el precio, porque nos podemos creer que el precio es muy muy bueno por ponernos un 499 cuando ese equipo o ese mismo terminal, lo que fuera, estaba 429 euros antes. Lo compramos 70 euros más caro y nuestro cerebro está pensando que esto es un chollo. Sí. O los típicos regalos. Ahora cómprate el pack por 500 euros y te regalamos esto, esto y esto. ahí es donde hay muchísimo truco. Ahí es donde, si miramos el precio de las cosas por separado, seguro que una semana antes nos salía mucho más barato. Para esto, páginas web, como gente que hemos entrevistado aquí en la radio, como la gente de Idealo y demás, son buenos seguimientos de precio, incluso para mirar aquello de última hora. ¿Realmente es un buen precio? Yo mirar, a lo mejor quiero ampliar la gama de HomePods que tengo en casa. Los tres que tengo los compré en una oferta de lanzamiento de la web del Corte Inglés a 79,90 euros. Es un equipo que vale 99,90 euros, y que al ser de Apple ya sabemos que no hay descuento, o sea, es ínfimo. Bueno, pues estoy buscando a ver si realmente esa oferta llega este Black Friday a alguna tienda. La semana que viene os comentaré.
Claro, claro. No, además, sí que es bo, ya que estas webs que digo al David, pero también, escolteu, el que dèiem de la llista de la compra, sense tornar-nos bojos, igual anem a fer seguiment de 5 aparells o 5 dispositius que podem necessitar, no que ens urgeix, sinó que podem arribar a necessitar en algun moment, jo què sé, 4 o 5. Escolteu, llapis i paper, eh? Comencem a mirar-ho l'agost, setembre, octubre, novembre, i veiem el que val i com ha anat evolucionant, perquè és veritat que a vegades et posen molts colorets, et posen el compte enrere, et diuen que s'acaben les unidades, que a més això també és aquell, allò de apreta, apreta.
Un altre truc.
Clar, s'acaben les unidades o te queden 3 hores, et surt el comptador allí, 3 hores i 23 minuts per aprovechar aquesta grandiosa oferta. I realment, igual te l'han apujat i tot del preu, eh? Per tant, ull amb aquestes històries. Ara no és moment de fer els deures, sinó que els havíem d'haver fet el darrer mes i mig, però ull, ull, ull.
Yo sí que quería apuntar que hay algo muy bueno, esto de las previsiones. Sí que es verdad que últimamente, con todo lo que ha pasado, se nos ha olvidado un poquito esto de planificar, porque como mañana puede pasar cualquier cosa, pero sí que es cierto que hay un sector el cual se ha valorado como una muy buena oferta y que en Black Friday realmente tiene muy buenos precios, y es la planificación de los viajes, las vacaciones, billetes de avión, cadenas de hoteles, alojamientos y demás, que sepáis que ahí en Black Friday sigue habiendo unas muy, muy buenas ofertas, tanto en Black Friday como en Blue Monday.
Es vital.
¿Vale? Esto sí que es un mercado que todavía no ha sufrido estas subidas y estas bajadas de... No, sino que realmente podemos encontrar vuelos muy, muy baratos para irnos este verano. Y ojo, ciertas compañías con la garantía no de devolución en metálico del dinero, pero sí con que si pasa algo te guardan esa bolsa de dinero para que puedas comprar otro viaje por si acaso no puedes bajar por temas de pandemia y demás, ¿no? Que ahora es una cláusula que hay. Ojito, porque el tema de los viajes y planificar este viernes las vacaciones de verano puede ser que te ahorres un pico.
Jaume, que ens queden molt poc temps, o sigui que afina.
Afinem, perquè també hem comentat, doncs, el Cyber Monday, pues, ara també l'apartat de ciberdelinqüència, no? Perquè cada dia és més present i avui toca un cas que ens toca de prop, no? Perquè detinguda una parella de Tarragona que va segrestar fins a 22 ordinadors exposats a grans superfícies, com per exemple MediaMarkt i el Corte Inglés. I, ostres, com ho feien? Què feien? I a què es dedicaven?
Bueno, pues se dedicaban a ganar dinero, a minar criptomonedas, ¿vale? Entonces ya sabéis que para minar criptomonedas pues tenemos que tener un montón de ordenadores trabajando, ¿no? Bueno, pues era tan sencillo como coger un pendrive con el software de las criptomonedas, ir a los ordenadores que están expuestos, conectados.
Claro.
Y ojo, conectados a la Wi-Fi.
Están conectados todos los días en CFR.
En MediaMarkt, en el Corte Inglés, todos allí para que los probemos. Ellos llegaban con su pendrive, ponían su pendrive, instalaban el programa para minar criptomonedas, lo ocultaban para que, aunque el ordenador se apagase y se encendiese, se ejecutase y siguiera funcionando. Y bueno, tenían hasta 22 ordenadores hasta que les han pillado.
Están trabajando ahí, ¿no?
¿No? Hasta 22 ordenadores habían conseguido ya entre MediaMarkt y el Corte Inglés, ¿no? A través de tal, pues empezar a minar criptomonedas y a ganar ellos esos Bitcoin, ¿no? A través de un tema de red y de consumo de red, es donde se han dado cuenta, la policía empezó a investigar, y a través del teléfono móvil, donde recibían esos checks de todas las monedas que estaban minando, ¿no? Bueno, pues precisamente la policía les ha podido detener, son de Tarragona, dos españoles de 32 años, de 33 años, ¿no? Donde, bueno, pues solo en el MediaMarkt de Tarragona todos los ordenadores que estaban expuestos estaban minando criptomonedas.
Claro, para tenerlos parados ahí sin hacer nada, pues venga.
O sea, de verdad, vale que es un timo, que tal, que todo lo que queráis, pero es para aplaudir.
De todas maneras, que no els lleguin donat ara una idea als treballadors. Digo, escolta, para tener a los ordenadores aquí, oye, que trabajen, que hagan cosas.
Bueno, els ventiladors sabeu que anaven a tope.
Bueno, clar.
Claro, és el que passava.
Escolta, va, les aplicacions que hem d'esborrar del mòbil, Jaume, que m'intriga això.
Vinga, va, perquè sabeu que tenim aquí també una sèrie d'aplicacions que tenim de donar de... Bueno, que han detectat 15 aplicacions que estem de donar de baixa perquè porten aquí un malware, el Joker, que ja en vam parlar, doncs reapareixen aquestes 15 apps en Android i estem de borrar ja. Vull dir, al final són aquestes aplicacions que nosaltres tenim perquè pots fer un escàner, pots per fer un codi QR, que, bueno, el que parlem sempre, no? Que ens baixem aquestes aplicacions que són gratuïtes, però a darrere tenen un software que fa una sèrie de coses. I, evidentment, què fa realment aquest software aquí a darrere?
Bueno, pues robarnos datos, incluso hasta los datos de acceso bancarios, ¿vale? Son aplicaciones los cuales nos pide permiso para poder acceder a el manejo del terminal. Ojo, no acceder a nuestras fotos o nuestra cámara, sino acceder a algo más allá. Si os fijáis en las aplicaciones, tenemos como el Emoji Keyboard, Dazzling Keyboard, el Battery Charging Animation Wallpaper, el Super Hero Effect, el Classic Emoji, el Halloween Coloring, el Flash Alert All Call, el Volumen Boosting, el Smart TV Remote, el Volumen Booster, el No QR Code Scan o el Easy PDF Scanner. Es decir, son aplicaciones que nos piden un permiso tan heavy como para cambiarnos el teclado, como para poder escanear con nuestra cámara, entrar a nuestro bloque de archivos y guardarnos un archivo escaneado, ¿vale? Es decir, son aplicaciones las cuales para poner nuestro teléfono bonito e incluso una utilidad como un escáner, que ya lo hace la cámara de cualquier teléfono Android, el mío, que ya lo tienen, ya lo llevan dentro, no hace falta descargarse ninguna aplicación, o eso sí, para que cuando estamos cargando el móvil se vea más bonito como carga, y esos emojis especiales, bueno, pues todo eso lo que hacen es darles permiso precisamente para que entren y nos roben absolutamente todo lo que tecleamos. Sí, con lo cual, tecleamos el número para entrar en el banco, se lo quedan. Tecleamos el número para tal, se lo quedan. Es decir, esto es algo que los que nos dedicamos al mundo de Internet lo vemos todos los días con el correo electrónico. Todos los días tenemos clientes en Internet Web Service que, oye, mi cuenta se ha bloqueado. Sí, se ha bloqueado porque te han robado la contraseña y están entrando con spam. Microsoft Outlook, por ejemplo, lo que hacen precisamente es eso. A través de un mail o a través de cualquier programita de extensión, lo que hace es que se instala dentro de Outlook y cualquier contraseña, cualquier correo que tengas ahí, la roban y se ponen a spamear. Esto es el pan nuestro de cada día. Bueno, pues ojito, porque con el móvil decimos que tenemos más datos y a través de esas aplicaciones muchos más. Con lo cual, mi consejo es que personalicemos todos desde el propio teléfono. Y si queréis una aplicación buena de escáner, os la compráis. 69 céntimos, señores. 69 céntimos y sin Black Friday.
Sí,
algo
señor.
Muy barato para estar muy seguros y tener una muy buena aplicación.
No, i tranquils. És veritat, d'això n'hem parlat, en seguirem parlant, s'ha de tenir molta cura a instal·lar. És la febre d'instal·lar aplicacions per tot. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gracias y feliz Black Friday.
Sí, señor. Y Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Da igual como lo digas, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Aprovecha el Black, como se diga. Entra ya en renfe.com.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, amb un dia gris, amb pluja fina, hores d'ara a la ciutat de Lleida, però que han caigut fins a 7 litres per metre quadrat. Avui, ahir, 41,2 a la ciutat de Lleida, 8 graus hores d'ara. Directes cap a les 2. Comencem la nostra tertúlia amb veu de dona. Avui és 24 de novembre. Això vol dir que demà és dia 25 de novembre i demà se celebra el Dia Internacional per la eliminació de la violència contra la dona. Per què es va crear aquest dia? Doncs, home, és evident, amb la finalitat de visibilitzar aquesta violència contra les dones i les nenes a nivell mundial. Es pretén fomentar l'execució de polítiques per part de les nacions del món per la erradicació de la violència de gènere, així com donar suport i generar consciència sobre l'estigmatització i la vergonya que pateixen les víctimes. No va ser fins a l'any 2000 que l'Assemblea General de la ONU va designar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Per tant, estem parlant de fa 21 anys només, en què es van convidar a governs, organitzacions internacionals i ONGs a involucrar-se i coordinar accions que pugessin la consciència pública per eliminar totes les maneres de violència contra les dones. Va ser l'any 2000, fins llavors es veu que no ho van veure tan negre i no s'havia fet res. En fi, demà 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. En parlarem aquí a COPE Lleida, però avui, com que tenim la nostra tertúlia amb veu de dona, evidentment, ja estem a vigília, en parlarem també. Està amb nosaltres la presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. I com sempre, gràcies per convidar-nos.
Home, faltaria només. I també està amb nosaltres, des de la coordinadora de ONGs de Lleida, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, jo sé que, bueno, sé que ens agradaria estar aquí als estudis, però un dia com avui, així, gris, nuvolat i pluja, doncs benvingudes les noves tecnologies i que ho puguem fer des de casa o des del lloc de treball,
eh? I tant. Fonamental.
Bueno, escolteu, jo ara mirava aquesta data, o sigui, fins a l'any 2000 la ONU no va marcar el 25 de novembre com a Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que sabem que n'hi havia abans, de l'any 2000, n'hi havia abans de l'any 2000, no és que l'any 2000 la cosa, jo què sé, hagués un canvi sobtat i van dir, home, posem el Dia Mundial. No sé quin trobeu més, bueno, suposo que quin trobeu més urgent de solucionar, si el 8 de març o el 25 de novembre. De solucionar vull dir que se solucioni el per què existeix.
Comença tu, Gemma, i després ja continuo jo. Un apunt, sol volia fer l'apunt, que no se celebre, que com a molt se commemori...
Bueno, se celebre, sí, que està marcat al calendari.
La paraula celebre no...
No, tens raó, no és celebre. Sí, que està marcat al calendari.
Sí, doncs això que és una commemoració que el 25N és d'alguna manera com un apèndix a les lluites que es reclamen el 8 de març. Llavors, solucionar és que va tot en un pack. No? Sí. És difícil de dir el què, no? Perquè el 8 de març es reclamen drets i fer efectius doncs aquests drets, no? I el 25N fa incidència explícita amb el tema de la violència, no? Jo el que sí que voldria dir és que el que és més evident, el que és més colpidor, són els assassinats masclistes, no? Llavors, vivim imbuïts en una sèrie de dades, no?, en què cada dos per tres apareix una dona assassinada o, com a molt, es parla de dones víctimes quan han de passar per un judici, però que les violències són múltiples i aquestes no apareixen mai. Llavors, el 2008 es va fer una llei a Catalunya per la protecció de les dones amb violència de gènere que no s'ha acabat desplegant ni aplicant mai, i el 2020 es va fer una altra llei que, diguem, ampliava aquesta, no?, i que recollia les recomanacions doncs fetes per expertes i el mateix que parlaven les Nacions Unides per als drets de les dones referent al tema de la violència. Llavors, de violències contra les dones n'hi ha de molt tipus, i simplement jo us vull fer un... Res, les vull esmentar perquè crec que és important entendre que són moltes més enllà de la violència física. La primera, evidentment, és la violència física, no?
Aquesta és la més visible.
És la més visible, que es fa visible, no sempre, però bueno, la que es fa, és un acte de força contra el cos d'una dona, no? Com el resultat, que el resultat sempre és, doncs, hi ha un risc, no?, de lesió física, un dany o fins i tot l'assassinat. Però hi ha la violència psicològica, que és totes les conductes o l'omissió que produeix en una dona la seva desvalorització, que genera doncs patiment, també se li pot donar, no?, amenaces, humiliacions, vexacions, etc. I que això ho pateixen dones, fills i filles en l'entorn familiar, però també es pateix de vegades a la feina. Hi ha la violència sexual, que d'aquesta doncs en parlem, això, quan hi ha casos que apareixen directament a la premsa, doncs perquè hi ha hagut doncs violacions contra dones o dones menors a través de manades, etc. Però que és molt més... diguem que hi ha moltes més dones que la pateixen que els casos que de tant en tant es fan rellevants. Hi ha la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius, que això doncs es continua donant en la salut, en els espais de salut de casa nostra, tant en els públics com els privats, existeix aquesta violència obstètrica contra les dones. Però és que també la llei recull la violència econòmica, que és quan hi ha una privació intencionada i no justificada de recursos pel benestar físic o psicològic d'una dona i dels seus fills i filles. Per exemple, quan hi ha l'impagament reiterat de pensions alimentàries que s'estipulen quan hi ha una separació o un divorci, no? O quan s'obstaculitza la disposició de recursos propis o compartits en l'àmbit familiar, no? A les dones. Per tant, la violència econòmica està recollida per llei. Hi ha la violència digital, que també consisteix en actes de violència masclista i misògina a través de les xarxes contra les dones. També es recull la violència de segon ordre, no?, que és la violència física o psicològica, les represàlies, humiliacions, etc., i de persecució exercides contra les persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Hi ha la violència vicària, que últimament se n'ha parlat per a alguns dels assassinats, no?, hi ha la violència, quan us deia això de la violència de segon ordre, és violència també que es fa contra les organitzacions feministes i les organitzacions de defensa de les dones. Doncs totes aquestes violències que es recullen a la llei, una cosa és la llei i l'altra és aplicar la llei i fer-la explícita, no? Hi ha una violència institucional contra les dones quan no... no es fan o no es du a terme l'aplicació de la llei. Hi ha una violència institucional quan un ajuntament no crea un centre d'acollida per dones en situació de violència quan hi tenen l'obligació de fer-ho, no? hi ha violència contra les dones, quan la manca de recursos fa que aquestes s'hagin de fer càrrec únicament de la seva família i els jutges, diguem, no obliguen o no fan el possible perquè els pares se'n corresponsabilitzen, etcètera, etcètera. Les violències són moltes i el 25N sortim per totes les dones, també les dones trans que pateixen una violència encara molt més greu, les dones migrades que a més pateixen una violència que va molt més enllà per el tema de la llei d'estrangeria, i per totes aquestes violències que, malgrat estar recollides a la llei, si aquesta llei no es desenvolupa, doncs poca protecció i poc canvi podem tenir en les
nostres vides. Gemma, suposo que la tens al davant, la llei, perquè si tu saps de memòria...
Sí. Ah. No, algunes sí, però saps perquè ens la sabem moltes d'aquestes. Perquè quan hem treballat i continuem treballant amb el tema del protocol d'atenció a dones en situació de violència amb l'administració, doncs l'hem de traure constantment, la llei, la del 2008 i la del 2020.
No, no, ja suposo que et sona.
Que s'han aprovat, sí, i que han d'aplicar.
Clar. Deixeu-me que saludi a la Laia Rogel, que s'ha incorporat fa una estona, la presidenta de l'associació Ab Lleida. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu,
vull rebotar. Tranquil·la. Estem parlant del 25N, del dia de l'eliminació de la violència contra la dona. Jos Ferreny.
No, el que anava a dir jo no, és que la Gemma té un llarg recorregut, ella i tot el grup de dones de Lleida tenen un llarg recorregut amb reivindicacions, però no són reivindicacions estèrils i que no tenen sentit, sinó que són reivindicacions que van amb col·laboració amb els drets humans. O sigui, tota llarga llista de violències que sofreixen les dones, no vol dir que una dona les sofreixi totes, però hi ha moltes dones que sí que les sofreixen. I, doncs, aquesta llarga llista és una vegada i una altra, un any darrere l'altre, que s'ha de reivindicar i s'ha de posar damunt de la taula. I com més persones s'afegeixin a la consciència i a la sensibilització que s'ha de fer accions però veritables, no sol de boquilla, no sol del dia 25, sinó que ella ha desgranat i segur que ella, jo mateixa i tu, Ricard, t'ha vingut al cap diferents situacions on que ella anava explicant totes aquestes situacions i te venien al cap situacions que tu has viscut i que són un clar flagrant de que s'està incluint la llei, però és que socialment no s'està reprimint prou, no es té prou de consciència social de que això ha de canviar.
Escoltant-vos, parles de consciència social, però és que parlaria de consciència social, consciència institucional. És que hem parlat a nivell d'institucions, que també fallen, a nivell de càrrecs públics, que també fallen, a nivell de vida privada de la gent, ja ho veiem, que en segons quins casos és un desastre. A nivell d'educació sembla que també... s'està fallant a tot arreu, però també us volia preguntar si veieu certa millora, és a dir, hi ha tota aquesta violència contra les dones, que està tipificada, que sabem que existeix, que sabem que, per desgràcia, hi ha casos de manera més o menys regular, però, veieu una evolució positiva només en alguns casos, en totes, en cap, dic per deixar bon cos...
Bon cos no pot quedar de cap manera.
No, ja ho sé. Però entén-me, si a mi em dius... No, sí, les coses van millorant. Poc a poc, vale, però van millorant, doncs vinga, vol dir que estem treballant a la situació, a la direcció correcta. Però clar, si les coses no milloren, és que el que s'ha fet fins ara tampoc serveix. Potser s'hauria de canviar la estratègia.
Bueno, no sé si voleu parlar vosaltres, perquè si no, sembla que monopolitzo la tertúlia.
Laia Rogel, que no t'havia donat pas. Sobre aquest tema de les violències, clar, això ja també suposo, depenent dels cercles on et mous. Jo, per exemple, quan em deies ara, Jos, Sí que n'he viscut alguna d'aquestes que deia la Gemma, que van més enllà del que és la física, la d'agressió física, la d'agressió al cos de la dona, però també et diré que o no m'hi fixo prou o almenys als cercles on jo em moc no n'he vist tantes d'aquest tipus d'agressions, el qual no vol dir que no hi siguin, dic que jo no em percebo tantes. Repeteixo, insisteixo, no dic que no hi siguin, que jo no em percebo. Laia Rogel, no sé com ho veus tu.
Bueno, a mi, a veure, sincerament també em passa una mica a tu, vull dir, evidentment, potser nosaltres no som aquest perfil, però sí que la cosa no està fantàstica ni bollante. Jo sí que crec que s'estan fent coses, no pot ser tot tan negatiu, jo crec que l'administració ho intenta, el que passa és que, bueno, pues que no s'ha d'erradicar d'un dia per l'altre, que se porten molts anys, i bueno, les nenes cada vegada pues, estan més conscienciades, la societat en si està més conscienciada, però bueno, clar, falta molta feina per fer moltes coses. Ara, que s'arribi a eliminar del tot, pues, ojalà, però mira, soc una mica pessimista en aquest tema.
Bueno, però Gemma, estem més a prop d'erradicar-ho o no?
Jo no volia ser la nota negativa però pessimista, però jo crec que estem molt lluny, eh?
No, estem molt lluny, però jo dic si estem més a prop.
Si hi ha hagut algun canvi, poc, molt poc, és, per exemple, en la consciència social a la violència física contra les dones al carrer. M'explico. O sigui, ara difícilment veuràs un home escridassar o pegar la seva dona al carrer i que tothom hi giri la cara. No. La gent plantarà cara o es trucarà a la policia. No, aquesta resposta hi serà.
Vale.
Però és l'únic canvi, perquè és l'únic. Ho dic perquè el nivell de violacions, d'assassinats, d'agressions, continua sent brutal. I l'altre és que perquè l'administració s'ho cregui, l'administració no creu mai res, els polítics no creuen mai res. Els únics canvis que hi ha hagut per les dones, els hem batallat les dones. I els hem hagut de batallar amb el cos a cos sempre, sempre. Perquè ningú, en cap política, ha arribat a pensar en les dones si no és per la força de les dones organitzades. Llavors, jo diré, i començaré a pensar, que els polítics s'ho creguin el dia que hi hagi uns pressupostos darrere de les lleis. El dia que posin diners per erradicar la violència de gènere, realment, no? Llavors, aquell que ho facin prioritari, llavors, aquell dia pensaré que potser estan caminant. Bé. Però mentrestant ho posaré en dubte i en quarantena. Començant des de l'administració local, que mai havia tingut uns pressupostos tan minsos com ara, dedicats a les dones, com a nivell de la Generalitat, com a nivell del govern de l'Estat espanyol, i més igual el color polític, fins que no hi facin uns pressupostos...
Espera, que em sembla que hem perdut momentàniament a la Gemma. Jos, però tu veus una evolució, Jos, o no? Jos Ferreny.
M'ha tallat,
també. No, sí que t'escoltem, Jos.
Ah, perdoneu.
Sí, no. Sí. Dic, tu hi veus una evolució, Jos, o no?
A veure, naturalment que estem progressant, però, bueno, és que estem en lloc, diríem, al rovell del món.
Sí, 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 però Jos, perdona, però vull dir, la Gemma deia, escolta, més pressupost directament cap a això, sí. Vale? Això vol dir que necessitem un canvi d'estratègia, que el que han fet fins ara no era prou bo.
Totalment d'acord. Si realment tant les associacions de dones com les feministes, com la gent que treballa per a erradicar aquesta violència, fan amb res de pressupost, fan mil virgueries. Vull dir, i en els pressupostos tants mesos que s'invertís, es fa molta feina,
yeah.
Molta feina de formació, molta feina, però amb una miqueta més de pressupost aniria molt bé. I fa dos dies o tres, i segur que te'n vas per ressò. Les dones, i això no és violència, però també, les dones, a partir de fa dos o tres dies, estem treballant gratis per la bretxa salarial, per exemple. Vull dir, i llavors aquí, doncs, l'administració sí que, per exemple, ha homologat i tant, per la mateixa feina, cobren igual homes que dones. Però l'empresa doncs hi ha encara condicionants que fan que les empreses adaptar-se amb això, doncs les està costant. No hi ha prou mitjans, potser no hi ha prou formació, potser no hi ha prou informació.
Home, jo, lo de falta de formació ho sento. Jo ara ja, jo entenc que s'ha de seguir educant a la gent i dient-los, i potser s'ha de canviar la manera com els hi expliquem, Potser s'ha de canviar la manera, però avui en dia parlar de falta de, o sigui, falta de informació i de formació, a mi ja em costa, em costa. Ho dic perquè tenim la informació a l'abast de tothom,
Però jo el que em referia és a això de la bretxa salarial. Quants anys fa que s'està dient que mateixa feina, mateix sou? Quants anys fa? I aquí, pues passa i passa, i és el que te diu. Segons les estadístiques, diuen que les dones d'ara fins al final d'any treballem gratis.
Sí, és veritat, això.
Vale? Vull dir que, llavors, amb el tema, del tema de la violència de gènere, no s'hi posa prou tothom. Sembla que ara hi ha com una mena més de sensibilització per part de molts homes i governs. Però tot i així, és que si no hi ha pressupost, si no hi ha diners, no es pot treballar i no es pot tirar endavant. Bueno. I això és fonamental.
Jos, perdó, que és que estem a punt d'arribar a les dues. Gemma, demà hi ha convocada manifestació, 8:15 del vespre, sortida des de la plaça Ricard Viñes. És una manifestació mixta. Això sí, la capçalera és no mixta, és de dones,
Sí, ho hem de recordar sempre, perquè fins i tot els dies que convoquem nosaltres sembla que hi ha homes que vulguin ocupar l'espai i la veu, no? Llavors, doncs, evidentment, tots els homes i totes les dones i totes les persones trans i tothom que ens vulgui acompanyar, doncs serà molt benvingut i a més necessitem aquest suport al carrer i la capçalera serà no mixta, no només hi haurà dones.
Val. Això, llavors, 8:15...
Llavors, ens convidem a participar-hi.
8:15 a la plaça Ricard Viñes, només cal anar-hi.
Exacte.
I ja està. És contra la violència, contra la violència contra les dones, vaja. Per tant, bueno, aquesta està clara. Bueno, quasi no ens queda temps. No sé si hi ha alguna altra activitat, diguem, sí.
No, nosaltres a Valàcia també fem la lectura del manifest, que hem fet especial de Valàcia aquest any, i també llegirem el del món de l'esport. Cal posar en valor tots els equips esportius que aquest cap de setmana han llegit el manifest contra la violència de gènere en l'esport.
Molt bé.
Lister, handball, etcètera. Bàsquet, és molt important també que llegeixin els nois per també prendre consciència, doncs, que no estiguin sols, que no és cosa de dones, és cosa de tota la societat.
No, sí. Aquí, si no remem plegats, no arribarem enlloc, això ho tinc claríssim. Laia Rogel, Jos Ferreny i Gemma Casal, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé demà.
Gràcies,
molt bon dia.
I nosaltres que ens n'anem directes a les 2:00 PM, sóc el Ricard Álvarez. Gràcies per estar amb Cope Lleida avui dimecres. Demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20.